Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
La 15a edició de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, l'AUPEC, arrenca demà a la seu central de Comissions Obreres a la Via Laietana de Barcelona. I ho fa sota el lema "El futur és un país estrany", en què parlarà sobre qüestions d'identitat, tant de classe com de gènere, els darrers cicles electorals o el judici del procés. Tot plegat homenatjant a l'historiador Josep Fontana. En parlem amb el rector de l'AUPEC, el col·laborador del matí, el tertulià Jordi Serrano. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Posem-nos una mica en situació. Recorda'ns l'objectiu de l'AUPEC.
Bueno, l'OPEC es va crear fa 16 anys, quan ja portàvem 21 o 22 anys de govern convergent, per iniciativa d'Antonio Gutiérrez Díaz, l'exsecretari general del SUC, i Raimon Obiols, per intentar crear una plataforma unitària de l'esquerra, de totes les esquerres, després s'hi va afegir Esquerra Republicana, per tal d'intentar promoure les idees d'esquerres i les polítiques d'esquerres enfocat a Catalunya, diguem-ne, no? Bueno, això, clar, portem 15 anys de fer jornades. Això ho va agafar una generació més jove i portem 15 anys fent jornades. Home, diguem, és una mena de... el fet de que totes les esquerres polítiques, sindicals i socials catalanes col·laborin en una entitat i organitzin unes jornades any rere any sobre quasi tots els temes que un pot plantejar-se, i sobretot especialment des de fa 3 anys, és una mena de miracle laic que això existeixi, perquè realment és complex, no? Però bueno, diem, això és necessari, que les esquerres dialoguin al llarg del temps, i molt més des de fa 2, 3 o 4 anys, que hi hagin ponts de diàleg i de reflexió ideològica més enllà de la conjuntura política, no? Molta gent en parla, però poca gent ho practica.
Anem una mica al lema, perquè l'explicàvem abans, el futur és un país estrany.
Sí.
A veure, Jordi, el futur és un país estrany? El futur és un país? De què us referiu?
Bueno, aquest és un llibre de Josep Fontana, El futur és un país estrany, que és la continuació. O sigui, hi ha un llibre molt important de Josep Fontana, que és Por el bien de l'imperio, que és un llibre que té 2.000 pàgines, etc. I quan va acabar de fer aquest llibre, que és com una mena d'explicació a nivell mundial de com van entrar les idees neoliberals i com estan tirant enrere l'estat del benestar a tots els països del món, no? Es veu que li va quedar curt aquest llibraco, i en va fer un altre, que és El futur és un país estrany. Nosaltres l'hem agafat com a lema aquest any per dues raons. Una, bueno, perquè efectivament el futur és un país molt estrany en aquests moments, no? O sigui, estan passant coses a un nivell molt ràpides i molt cap a llocs realment estrambòtics, i per altra banda també és una mena de picada d'ullet a Josep Fontana, en el que li fem un homenatge en el marc de les jornades demà passat, no?
De fet, per ell et volia preguntar també per què homenatjar a Josep Fontana.
Bueno, perquè Josep Fontana ha sigut potser el pare espiritual de l'OPEC, almenys des de que jo en soc rector, perquè jo al principi vaig pensar, home, si hi ha un savi a Catalunya és Josep Fontana. Jo també sóc historiador, modestament, però jo tinc una reverència infinita, és l'única persona que jo l'he tractat de mestre, i vaig pensar, home, jo si pogués el portaria cada any, buscaria un motiu o un altre. I realment ha participat en diverses activitats, hem presentat llibres, etc. Però sobretot hi va haver un moment molt significatiu, que és quan l'Autònoma, la Universitat Autònoma, li nega el doctor honoris causa. O sigui, una cosa increïble, perquè és l'historiador espanyol més citat, més traduït en l'àmbit internacional de tota la història, que li neguessin això. Jo el vaig trucar, li vaig dir, home, em sap molt greu, i ja sé que clar que no és el mateix, però nosaltres donem un premi, és una estrelleta de 5 puntes, i voldríem donar-t'ho, i etc. I va fer la glosa el Xavier Domènech, precisament, aquell moment desconegut historiador català, i va ser un dels moments diguem, molt emocionants. Vam presentar Por el bien del imperio, vam presentar també el llibre que va fer sobre la història de Catalunya, la formació d'una identitat. Bueno, vull dir, hem tingut una relació molt, molt estreta, i a més els últims anys que ell patia una enfermetat, un càncer, jo tenia una trucada els últims 3 anys molt complicada, cap al gener-febrer, que és, i la posposava sempre, no? Per veure com estava, per si podia venir, no? I l'última que li vaig fer, sempre temps que et diguin alguna cosa diguem, irreparable, em va dir: home, no puc venir, però bueno, vull que sàpigues que a l'1 d'octubre jo vaig sortir, vaig anar a votar, i que s'han pensat i tal. Bueno, la seva actitud combativa, diguem, que va arribar fins al final, i bueno, per aquesta relació estreta amb l'OPEC, per això a més li fem un homenatge.
Aquesta figura, un homenatge en format d'una taula en què recordareu la seva figura, oi, Jordi? I parlareu una mica també de la seva trajectòria. Una altra de les qüestions de les que es parlarà és aquest dibuixant futurs imperfectes. Entenc que la línia també doncs d'aquest futur del que parleu a l'OPEC aquest any, i em cridava l'atenció perquè la base en el fons és parlar de l'encaix entre Catalunya i Espanya.
Bueno, sí, però hi ha una cosa que segurament és l'únic lloc on es pot fer a Catalunya això, no? I és que vingui el Joan Botella, que és diguem, el dirigent de Federalistes d'Esquerres, explicant la proposta federal, en Tres Serres explicar la proposta independentista, que potser és l'intel·lectual avui de l'àmbit independentista més important que tenim, i la Gemma Ubasart, que també és doctora en ciència política, en la proposta confederal, no? Bueno, i al final hi ha pocs espais on es pugui fer una discussió serena més enllà del pim-pam-pum de la politiqueria de cada dia, i estem contents de que puguem tenir en les jornades de l'OPEC de demà aquest debat, no? Vull dir que moltes vegades jo diferencio sempre la política de la politiqueria, no? I en l'OPEC, a nosaltres que hi hagin tantes eleccions enganxades no ens convé, no? Perquè a veure, al final hi posem alguna cosa també de la política més pràctica, etc. Però a nosaltres ens interessen reflexions serenes i fora del marc de les campanyes electorals, per entendre'ns, que és la nostra funció, no?
De fet, en aquesta línia em crida l'atenció perquè l'encaix unionista o constitucionalista, per dir-ho així en sentit global, no l'hi heu posat.
Sí, és el de Joan Botella. Joan Botella és l'ideòleg, diem, de la proposta federal, que és transversal al PSC i a sectors d'iniciativa, diem-ne, no? En el qual conviuen i plantegen coses, i per tant, sí. En el conjunt de les activitats de l'OPEC hi ha les propostes de la gent que vol pertànyer a Espanya, jo prefereixo definir-ho així, i de la gent que vol...
Però vol pertànyer a Espanya amb un sistema federal.
Bueno, sí, però és el... Diguem, en el marc de les esquerres...
És a dir, el sistema centralista, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però en el marc de les esquerres això no ho planteja ningú, no? Una altra cosa és l'opinió que un pot tenir al voltant de totes les propostes, però en el marc de... Nosaltres ens definim una universitat d'esquerres i és en l'àmbit en el que ens movem, no?
El judici del procés hi serà present d'alguna manera també?
Sí, bueno, hi ha un que és les conseqüències d'un judici històric, i a més tenim l'oportunitat de tenir 3 ponents de molt nivell. Jo a més estic molt content de tenir Patricia López, que és la periodista de Público, que ha destapat el tema de les cloaques de les clavegueres de l'Estat, i Elisa Beni, que és del diario.es, que és potser la persona que més ha destapat les connexions irregulars en el marc de la judicatura espanyola, no? I, per tant, tenir aquestes dos periodistes, a veure, han estat amenaçades de mort, etc., d'un periodisme hipercompromès, continuador d'aquell del sabadellenc Xavier Vinader, diem, pot ser molt interessant, junt amb Joan Caral, que un catedràtic de dret penal de l'UB, que potser és de les persones que més ha opinat els darrers temps al voltant de... Bueno, tots ens estem convertint en especialistes en la judicatura, de que ens tradueixi una mica com ha anat tot això, perquè realment jo considero que si la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 va tenir un impacte brutal en la societat catalana, per dir-ho de manera, es va passar del 13% d'independentistes al 47%, per dir-ho de manera simplificada, tot el que ha passat, aquesta sentència tindrà conseqüències molt, molt pitjors i molt més importants, perquè no afecten una llei, que última, que no, l'Estatut no deixava de ser una llei, que és una cosa, diguem, escrita, etc., sinó que això afecta la vida de representants del poble de Catalunya, alguns escollits democràticament i altres representants d'organitzacions cíviques, diguem-ne, no? Molt importants, com no havien existit mai, és a dir, Òmnium Cultural, que té 170.000 socis, no hi ha cap altra entitat a Catalunya que tingui aquest nivell de socis, no? Per tant, això tindrà unes conseqüències catastròfiques per la relació de Catalunya amb Espanya i per la confiança que tindran els ciutadans espanyols en la seva parella justícia, no?
I en tot això feu un debat, Jordi, que es titula Les esquerres en un país normal.
No, en un país estrany.
En un país estrany, fixa't, veus? Sí. Un país estrany, el país estrany és Catalunya?
Sí, clar. Sí,
i com són les esquerres a Catalunya? Què els afecta el fet de que sigui aquest país estrany?
Bueno, amb un nivell d'incertesa molt gran, no? Tindrem el Miquel Iceta, tindrem el Gabriel Rufián, tindrem la Jessica Albiach i la Marina Sirvent de la CUP. Bueno, estem en un moment realment molt, molt, molt estrany i rar, no? És a dir, per donar una dada, en les últimes eleccions generals a Catalunya hi va haver 1.300.000 ciutadans que van votar centre-dreta a dreta, no? I 2.700.000, més del doble, que van votar centre-esquerra-esquerra, no? En canvi, tenim un president de la Generalitat que es diu Quim Torra. Bueno, això és un país estrany, no? És a dir, un país que en global ha girat cap a l'esquerra, i que en canvi té una institució governada per un president essencialista, antic, carlí, com Quim Torra. Bueno, això algun dia caldria solventar-ho, i a mi em sembla que la dificultat major que hi ha perquè aquesta majoria social i política a Catalunya d'esquerra s'expressi és que no hi hagin presos polítics i exiliats. Això, diguem, és una anomalia històrica. Jo soc historiador i, per posar-te un exemple, quan assassinen a Francesc Layret, diputat per Sabadell, bueno, de fet, la dona de Lluís Companys va veure Francesc Layret, que en aquell moment diputat per Sabadell, perquè el defensi, perquè Lluís Companys està a la presó de Maó, de la Mola de Maó. Mentre la dona de Companys visita Layret, surten, i en el carrer uns assassins pistolers a sou de la patronal catalana l'assassinen, no? I el Círcul Republicà Federal, que és qui decidia el candidat per la circumscripció de Sabadell, era un sistema com ara l'anglès, el que hi havia a Espanya fins a 1931, decideixen que el candidat sigui Lluís Companys. Lluís Companys efectivament és escollit pel poble de Sabadell i els pobles del voltant, i surt de la presó de Maó perquè té immunitat parlamentària, no? Hòstia, quins temps!
El pèndol, oi?
Fa 100 anys que, en canvi, diguem, el poder legislatiu es defensava del judicial, del poder judicial, i defensava els escollits pel poble de Catalunya, no? Bueno, vivim moments realment molt estranys, o almenys jo no pensava que tornéssim a viure moments on presos polítics, amb exiliats, etc., no?
I, de fet, aquesta situació marca, com dieu, la situació del procés. Per tant, aquest debat sobre les esquerres en un país estrany girarà al voltant de com afecta el procés a les esquerres?
No, perquè nosaltres pensem que ser d'esquerres determina moltes coses, no? I hi ha una part de debats sobre procés electoral, hi ha uns altres sobre identitats, diguem-ne, no? De fet, hi ha tres debats sobre coses que normalment no estan a l'agenda política de les esquerres. Un és cos, sentiment i política.
Que ara te'n volia preguntar.
No. Bueno, vull dir que no. Nosaltres intentem defugir del processisme i de tot això i anar una mica més a fons dels temes, i de fet només hi ha el debat entre els dirigents dels partits d'esquerra o opcions d'esquerres a Catalunya, que és una concessió que fa l'OPEC a la política pràctica i una altra anàlisi electoral, perquè, home, hem tingut un munt d'eleccions i semblaríem una mica marcianos si no dediquéssim un cert espai a reflexionar què és el que ha passat durant tot aquest llarg i contundent cicle electoral, que no és normal, sinó que són de legislatures que a Catalunya han durat 21 mesos i a Espanya 22, les últimes 4, eh? Vull dir que el país estrany també és Espanya en aquest sentit, no?
Identitat i classe social és un dels altres debats. També voleu parlar de gènere, no? D'identitat de gènere, també és un altre dels temes que voleu posar damunt la taula. Això vol dir que està sortint ja, estic buscant això de cos, sentiment i política, és l'altre que gira al voltant, racisme quotidià també, per tant, tots aquests elements que són poc presents potser, no? En el debat polític del dia a dia, però que són molt presents, de fet, en el debat social i ciutadà, no?
Clar, és a dir, home, des del punt de vista polític, de política majúscula i ideològic, a les esquerres hi ha moltes qüestions, no? I és que normalment, necessàriament, el món del periodisme es basa més en aquesta política del dia a dia, però després hi ha la major part de preocupacions col·lectives i que tampoc unes treuen les altres, és a dir, que tu puguis preocupar sobre el futur de Catalunya no treu que et puguis preocupar alhora de 30 altres qüestions, no? Com aquestes, no? Sobretot n'hi ha una que és cos, sentiments i política, que jo crec que en el futur haurà de ser una preocupació més compartida, perquè les identitats cada vegada són més complexes, no substitueixen tampoc les identitats de classe social, perquè les classes socials no han desaparegut, al contrari, les desigualtats socials cada vegada han augmentat les seves contradiccions, però sí que matisen i ens plantegen la irrupció d'identitats complexes que tenim tots i cada un de nosaltres, a més, no? I això normalment en parlem menys, no hi ha grans titulars, però conformen una part molt important de la nostra pròpia vida.
I en el fons la política ha de parlar d'això, no? De la vida de les persones.
Clar, ha de parlar de la vida de les persones, ha de parlar dels seus problemes, i al final és tot una sola cosa. O sigui, jo tampoc no cauria en el maniqueïsme de dir bueno, hi ha uns que volen parlar només de Catalunya i els altres de les coses que preocupen a la gent. Bueno, no, les persones ens preocupen totes les coses, i fins i tot els homes diuen que les dones tenen unes preocupacions més col·lectives, fins i tot els homes que tenim dues neurones també ens podem preocupar de més d'un tema. Vull dir que a vegades penso que hi ha un cert reduccionisme, al final tot està connectat amb tot, però sí que és veritat que hi ha han passat amb el feminisme els últims 2 anys, no? El feminisme existeix des de fa molt temps, però el 8 de març de l'any aquest, no, de l'any anterior, hi va haver una irrupció derivat de moltes coses, d'un canvi generacional, d'unes frustracions col·lectives, etc. I tot d'una, una cosa que ja existia, però que en canvi es va plantejar en l'agenda política com una prioritat molt gran. Bueno, de coses, d'elements que conformen el nostre, i aquí estàvem parlant de la identitat de la meitat de la població, no? Ni més ni menys, però de coses que conformen identitats transversals, preocupacions, irrupcions de noves coses en el debat polític, bueno, les esquerres a vegades són poc sensibles a això, i nosaltres aquest any hem volgut fer un esforç, i jo crec que els propers anys això anirem en aquesta direcció.
Jordi Serrano, que vagi molt bé. Òbviament el dijous el Jordi no ens podrà acompanyar, no, perquè estarà una mica enfeinat amb l'OPEC, però ens veiem la setmana que ve també per desitjar-te un bon estiu. Que vagi molt bé, Jordi.
Moltes gràcies a tots.
Actualitzem les qüestions més destacades aquesta hora i seguim endavant amb el programa.
Al matí, amb Mireia Sanz.